Meteoambient amb José Luis Gallego.
Dos seccions, Meteoambient i Meteotemps, per parlar un quart d'hora de una cosa importantíssima, que és el pla director urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona, José Luis.
Què tal?
Bé, perquè el que està vigent és molt, molt antic. I en una societat que va tan ràpida com l'actual, un pla general metropolità, el PGM del 1976, és gairebé de l'època dels dinosaures.
No és obsolet, és caduc.
Però bueno, tenim aquí dos persones que ens diran l'opinió sobre tot plegat, perquè els que estem asseguts aquí a la taula som fills, fixa't, jo del barri de Sant Antoni de Barcelona.
Jo del barri de Sant Andreu, barri de Sant Andreu, del Congrés, de les vivendes del Congrés, és a dir que...
I jo ara mateix expulsat a Terrassa, vaig estar expulsat a Cerdanyola, a Matadepera, ara darrerament a Terrassa,
jo
i
a Cabrils.
Tu a Cabrils al Maresme. Som fills d'aquesta transformació del territori marxant de Barcelona. Josep Maria Carreras, director de l'àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I Jacob Cirera, ambientòleg de l'equip redactor del Pla Director Urbanístic de l'AMB. Anem a parlar d'aquest Pla Director Urbanístic metropolità. Venim del PGM, que és l'actual, caducat, no? M'imagino.
Bé,
caducat, podríem dir en línies generals.
En termes generals seria correcte, diríem, perquè és obvi que un pla que té més de 43 anys, doncs, o que aviat farà els 44, doncs...
Té la mateixa edat que la Constitució?
Pràcticament, sí.
Pràcticament, no parlarem de si està caducada o...
No, això és una altra qüestió.
No.
Doncs és difícil que, diríem, sobrevisqui tots aquests anys... i encara segueixi sent, diríem, un pla de futur, diríem. Això seria com un miracle. Ara bé, és un pla que, diríem, no podem perdre de vista que en el seu moment va ser innovador i va representar una dràstica, diríem, operació urbanística de reordenament de tot el territori, perquè veníem d'una situació en la que la congestió urbanística era galopant, o sigui, penseu que les densitats que es movien en els anys 70 eren de 600 habitatges per hectàrea, quan en aquests moments, bueno, ja fa molts anys que els sectors tenen unes densitats de 175 màxim habitatges per hectàrea.
Què dius?
Per tant, diríem, el que estava en el planejament vigent quan es va aprovar el pla director era tremendo, diríem. I la conseqüència d'això és que quan es van realitzar alguns d'aquestes, diríem, expectatives que tenien llavors la propietat, doncs van donar lloc a, bueno, a algunes de les coses que ara patim, per exemple, doncs a Santa Coloma de Gramenet o altres municipis que tenen unes densitats molt elevades amb una xarxa viària molt reduïda en comparació a aquestes densitats. He posat com a exemple Santa Coloma, però Barcelona té molts barris també amb densitats molt elevades, etc, etc. Per altra banda, hi havia una mancança absoluta de dotacions de zones verdes i parcs. Llavors, aquest pla general metropolità del 76, doncs, va introduir moltíssimes zones verdes, o sigui, va dibuixar més de 3.000 polígons de zona verda i més de 3.000 equipaments. Durant tots aquests anys això s'ha anat realitzant i en aquests moments tenim una ciutat que no té res a veure amb la que hi havia en l'any 76. O sigui, aquest pla ha estat tremendament útil.
I miraculós.
I miraculós que s'aprovés, a més, a la darrera fase de la dictadura. Diria.
Clar, clar.
Per tant, ha estat un pla, diríem, hem estat beneïts per aquest pla, per dir-ho de manera, si ens mirem les coses tal com estàvem en l'any 60-70. Ara bé, la major part de les determinacions de caràcter estratègic o de caràcter estructural d'aquell pla s'han realitzat. O sigui, amb excepció de dos túnels que travessen
Collserola, el central i el d'Horta.
El central i el d'Horta, que no s'han realitzat i probablement no es realitzaran perquè no hi ha consens polític perquè això es faci.
I el d'Horta per ferrocarril?
Estic parlant de viari, de moment.
Ah, d'acord.
Sí.
Doncs, no, compte que no tenim molt temps,
val,
eh?
Doncs la resta s'ha realitzat pràcticament tot. No? Uh-huh. Clar, en aquests moments tenim uns reptes diferents.
Clar.
Sí, la ciutat té uns reptes diferents. També s'ha de dir que s'ha resolt en gran part l'adaptació d'aquest pla del 76 gràcies a les modificacions del pla. O sigui, hi ha hagut unes 1.200 modificacions d'aquest pla general metropolità de l'any 76, uh-huh, que moltes vegades han estat denostades com si fos això un exemple d'obsolescència. I no és ben bé així. O sigui,
ens hem menjat gairebé la meitat de l'entrevista. Per tant, anem a pams. Sí. Jacob Cirera, ambientòleg, sí, amb la perspectiva actual del miracle del PGM, d'aquestes densitats, que he quedat esparverat de la xifra, que dius, ostres, doncs sort, introduint el que deia... hi ha un canvi important, és a dir, d'una malla viària, d'una estructura segurament pensada tot pels cotxes, etc, etc. Ens n'estem adonant, doncs, que necessitem ferrocarril, necessitem una altra manera de funcionar. Cap a on apunta el PDU?
Sí, bé, el pla director...
Costa't un palet al micro.
Sí, bon dia. Bé, el que és cert és que en els últims 60 anys les zones urbanes han duplicat la seva superfície ocupant zones agrícoles i forestals i, per tant, d'altra banda, aquesta ocupació urbana ha significat també l'ocupació a través d'un model urbà que també té unes bondats, una densitat, una complexitat i una mixticitat que ha permès també que no ocupéssim d'altres àmbits d'interès natural. No? En aquest sentit, la imatge actual de la metròpoli és una metròpoli molt consolidada, no? I el que segurament no plantejarà el pla director és nous creixements en extensió, sinó que el que es plantejarà és una reformulació interna d'aquesta ciutat construïda. I, per tant, un dels àmbits estratègics que es planteja el pla director és la interacció de la vora urbana, no? Resoldre aquesta vora urbana que encara planteja molts problemes d'integració tant ambiental com urbana i que pot fer que millori la relació entre ciutat i espais naturals.
La vora urbana és aquesta transició que dius entre espais naturals i ciutat, és la primera corona metropolitana, estem bé, no, la segona no, perquè va més enllà de l'àmbit metropolità. Aquesta vora urbana, a on la tracem? Estem a Sabadell, Terrassa, Castellà o no? És estrictament l'àrea metropolitana, perquè al final dona la sensació que també aquesta àrea metropolitana política en algun lloc... Nyec.
No, quan ens referim a la vora urbana ens referim a una frontera física entre el que és l'espai urbà i l'espai de caràcter natural.
D'acord.
I aquesta frontera, que és molt recargolada, perquè té també una història, doncs necessitarà un cert tractament paisatgístic. Uh-huh. Ara, en relació al que comentaves abans de la mobilitat, el pla director, òbviament, s'ha de plantejar de quina manera fomenta la mobilitat activa, que vol dir la mobilitat de vianants, bicicletes, i al mateix temps com fomenta el transport públic. No? Llavors jo aquí diria, intentant ser molt breu, tot i que això donaria per tot un programa, que en aquests moments tenim tres grans xarxes d'infraestructures. Una és la d'autopistes, una altra és la de ferrocarrils, que ve del segle XIX i que els darrers grans inversions van ser fins al primer quart de segle del segle XX. Des de llavors hi ha hagut molt poca inversió en ferrocarrils. I després una xarxa que en el segle XIX existia i tenia continuïtat, que és la xarxa de carreteres que s'havien fet des en el segle XVIII, un segle abans, i que permetien anar d'un municipi a l'altre a peu, amb carro, etc, etc. Aquesta tercera xarxa està fragmentada. Està fragmentada per les altres dues xarxes i per altres operacions urbanístiques que s'han fet al llarg d'aquests 100 i escaig d'anys.
Que passa és que, clar, estem en un moment des de principis del segle XX fins ara, jo diria que hem crescut amb 7-8 estacions, la primera corona metropolitana amb 100 anys, i a més hi ha alguns trams viaris, com la variant de Vallirana recentment estrenada, sí, que han trigat 38 anys, no? Una cosa, sí, així, que dius, home, aquesta velocitat no anem bé.
No anem bé, no. Per tant, el que nosaltres plantegem és definir en el pla una xarxa de ferrocarrils que admeti models d'explotació, més d'un model d'explotació, però models d'explotació molt més eficients, i per altra banda recuperar tota aquesta xarxa d'antigues carreteres malmeses, diríem, perquè tinguin continuïtat i perquè ens permetin fer
una malla,
diríem, de mobilitat activa i transport públic, que complementi les altres dues.
Doncs deixem-ho aquí, la malla, uns segons de pausa i continuem.
Meteotemps.
Clar, allà un territori, José Luis, que és hereu del que és.
Aquest és el tema, és a dir, jo crec que un dels reptes que ens hem de plantejar és com la ciutat que volem la podem encabir en la ciutat que tenim. Aquest és el repte.
S'estan fent coses, sí, molt interessants, dic,
sí,
jo,
però, sí,
des del punt de vista de la meva observació com a geògraf modest. No?
En el cas de l'àrea metropolitana, evidentment, hi ha una qüestió que s'hauran de plantejar, que és la capacitat de resiliència d'aquesta gran àrea metropolitana. Jo crec que està al límit, és a dir, davant d'aquest nou escenari que ens planteja la crisi climàtica, és a dir, d'encabir totes les situacions de risc que haurem de fer front, estem preparats? La nova ciutat que estem dissenyant estarà preparat? Aquesta adaptació, aquesta nova situació que ens empeny a la crisi climàtica, comportarà pèrdues de confort, és a dir, que com solucionem tot això amb la necessitat de fer les ciutats més confortables des del punt de vista de la biodiversitat, d'integrar, de trencar aquest concepte d'espai natural i espai urbà, i intentar fer espai, no? Que és aquesta idea que tenim molts al cap. Això és possible amb l'actual teixit que tenim urbà?
Jacob, tu ets ambientòleg, no sé, dona la sensació que tenim parcs naturals, que tenim uns espais interessants, no?
Sí, que és veritat el que dius, en el sentit de que existeix, no?, aquesta dualitat entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, que una mica el pla director es planteja trencar, no? Partim de la proposta del Pla Territorial Metropolità, que ja ens diu que tenim uns espais protegits que ocupen el 50% del territori metropolità, però alhora el pla director es planteja anar més i plantejar una proposta d'infraestructura verda, no?, d'espais verds en xarxa que també incloguin corredors verds i parcs estructurants dins de la ciutat, i que pot arribar a conformar un sistema que ocupi fins al 70%.
Això no vol dir conviure amb els cabirols i fer... No. I fer això,
no estic el senglars de la muntanya.
Estic dient, sí, que hi hagi una representació.
Perdona, has parlat, Jacob, d'anar fins al 70%? Seria una miqueta aquest l'objectiu del PDU?
Sí.
O intentar acostar-nos, com a mínim.
Un objectiu que es basa en les capacitats existents. Hem dit que ens trobem en un territori...
Val, no, no, no és un objectiu de deconstrucció.
No.
Bé, en algun raconet pot... potser sí, però...
Sí. No. Però sí que és veritat que sí que no només ens hem de plantejar la protecció i el blindatge dels espais naturals, sinó també la seva restauració i l'activació de la seva gestió, no? Com dèiem, afrontem un canvi global, que no només afecta el canvi climàtic, que ens posarà deures, i els ecosistemes metropolitans patiran molts impactes, com la fragmentació ecològica, les invasions biològiques, la pèrdua d'activitat agrícola, i això requereix d'una gestió i d'una restauració, i el pla director també es planteja uns àmbits de regeneració en aquells espais més vulnerables.
Clar, Collserola, el Central Park, una miqueta, d'aquesta gran regió... D'aquesta gran regió... Sí, clar. O clar, clar. És a dir, sí que és veritat que és un centre al parc elevat i, per tant, incòmode, poc còmode pel ciutadà, però al final tens un Vallès, tens un Baix Llobregat, tens un Barcelonès, tens el corredor del Besòs, el Congost, etc, etc, i realment dona la sensació de vegades que són illes, no? Isolades.
Aquest pla contempla la necessitat de no només canviar la ciutat, sinó canviar la manera de vincular-se del ciutadà amb la ciutat? És a dir, esteu incorporant qüestions de seducció ambiental, d'educació viària, d'intentar... No, ara que ens hem posat tots, anem a corregir també l'eix més vertebrador d'una ciutat, que és el ciutadà?
Seria l'última qüestió.
Bé, és una pregunta difícil perquè, a veure, el planejament té un paper que és bàsic per al desenvolupament de la ciutat posterior i és bàsic per moltes altres coses, val? Però té la funció de distribuir usos sobre el territori. I això, diríem, el ciutadà, òbviament, té un paper aquí perquè hi ha un procés de participació ciutadana que en aquests moments està en marxa i hi ha uns processos d'informació al públic, etcètera, etcètera, i en aquest sentit procurem recollir aquelles, diríem, actituds que al ciutadà, diríem, li preocupen per veure si som capaços de respondre amb això. Però al final el pla el que farà és definir aquesta distribució d'usos, que això no és menor, perquè si la distribució d'usos la fas malament, després tot anirà malament. I si la fas bé, amb intel·ligència i amb ambició, diríem del que volem que sigui la ciutat del futur i que volem que sigui una ciutat sostenible, que volem que sigui una ciutat, diríem, que tingui més qualitat que la que tenim ara, doncs no, diríem, el planejament és la base, però no tot s'acaba aquí. Després del planejament s'han de fer moltes polítiques. Per exemple, s'han de fer polítiques d'habitatge. O sigui, el planejament plantejarà la reserva dels espais on hi pot anar l'habitatge protegit. Però després aquest habitatge s'ha de fer. Això no ho farà el planejament. Això s'haurà de fer a posteriori amb uns processos de gestió també urbanística, però que són diferents i després s'hauran de construir, etc, etc. El mateix passa el mateix passa amb tots els altres temes que afecten totes les problemàtiques, diríem, de la ciutat. El planejament fixa les bases, però després hi ha d'haver polítiques específiques i sectorials que desenvolupin aquestes bases.
Perfecte. Ho hem de deixar aquí. Ens hem menjat el temps. Dues seccions. Josep Maria Carreras, director de l'àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltíssimes gràcies. Haurem de fer segones i terceres parts perquè, evidentment, tot un planejament... Oh, ja ho crec. Això és el futur per 4 milions de persones, aproximadament. I Jacob Cirera, ambientòleg, equip redactor del Pla Director Urbanístic d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Disculpeu,
ha estat un plaer.
Disculpeu la brevetat pel que és la magnitud del que estem parlant.
Molt bé.
Adéu-siau.
Gràcies.
A reveure.
Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el Pla Director Urbanístic és hereu del Pla General Metropolità vigent. Però de quin any data aquest actual Pla General Metropolità? En quina dècada? Va ser el 70, però en quin any? Lot de 5 caixes variades, de 10 càpsules cadascuna, de cafè novell, residu zero. Aquest és el premi. Sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. De la setmana passada tenim dos concursos. Comencem pel Green Turisme. Ja tenim guanyadora. Quin és un dels principals recursos turístics del Berguedà? premi, un Energy Button, el botó 100% català per posar el comptador de forma senzilla, instantània i monitoritzar al mil·límetre els consums elèctrics a través del mòbil. La resposta era els bolets i la guanyadora Mercè Mallol de Figueres. La setmana passada, el Mobilitat Green, com s'anomenen les rutes urbanes que permeten als nens anar-hi a peu i de manera segura cap a l'escola. Premi 2 viatges gratuïts en golondrina per gaudir-ne el 23 de novembre al Port de Barcelona. La resposta, camins escolars, la guanyadora, la Laura Feliu, de Lleida.